L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més molt cordial. La salutació de benvinguda en aquest temps d'actualitat que us presenta, que us introduix i que us parla, Domènec Ramal. Saludant-vos en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE, que a partir d'aquest punt horari i al dial d'una de les municipals de les Terres de l'Ebre, encetem la crònica informativa de la jornada, temps d'actualitat que, com cada dia, introduïm, avançant el sumari de continguts en titulars, i un temps d'informació que avui dimarts 17 de desembre obrirem anant a Santa Bàrbara. Els serveis socials d'aquesta població estrenaran nova seu el proper mes de gener. L'Ajuntament de Vinaròs dona suport al front dels alcaldes del territori contra el projecte Castor, un projecte que, a causa dels seus episodis sísmics, ha provocat també la revisió i creació de plans i protocols d'emergència per sismes. Mor als 87 anys el cardenal Ricard Maria Carles, bisbe de Tortosa, des del 1969 al 1990. El govern espanyol es planteja tornar a conrear arròs a la finca Bombita de la seva propietat a Deltebre. I l'Ametlla de Mar serà seu paral·lela del TEDx a les Terres de l'Ebre. El proper dia 20 de desembre es podrà seguir per videoconferència les xerrades al Centre d'Interpretació de la Pesca. Avui parlarem també de qüestions musicals. Ho farem per un doble motiu. D'una banda, destacarem que Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries han estat reconeguts amb el Premi Joan Amades de Cultura Popular. Parlant encara de qüestions musicals, passarem balanç a l'Eufònic Urbà, aquesta proposta d'arts sonores i visuals celebrada els dies 12, 13 i 14 de desembre al Centre d'Arts Santa Mònica, en plenes Rambles de Barcelona. I acabarem parlant de qüestions esportives a l'Aldea. Pensen d'acomiadar l'any, diumenge que ve, amb una excursió a la Serra de les Veles. A Alcanar queden ja poques places per a la cursa de Sant Silvestre que la Regidoria d'Esports, en col·laboració amb el Centre Esportiu Municipal de la Fanecada, han organitzat per al proper divendres 27 de desembre. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida comencem a explicar aquí, a l'Informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui el nostre temps d'informació, us ho avançàvem en titulars, l'obrim parlant dels serveis socials de Santa Bàrbara, que estrenaran seu el proper mes de gener. Els últims 4 anys, els diferents departaments d'aquest servei han estat disgregats per altres edificis públics i privats de la població, mentre han durat les obres que, finalment, s'acabaran amb un pressupost total de 700.000 euros. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Bon dia, avui des de la Plana Ràdio us parlem efectivament d'aquests canvis que també es preveuen per al Departament de Serveis Socials, perquè després de molts anys de dispersió, els diferents departaments de serveis socials de Santa Bàrbara per fi es tornaran a reagrupar en un espai únic un cop s'acabin els darrers treballs que s'estan fent per posar a punt el nou edifici de l'antic centre d'assistència primària. Montse Rodríguez, regidora de Serveis Socials i Joventut del nostre Ajuntament, explicava a la Plana Ràdio que, de fet, el trasllat ja ha començat mentre s'acaben els darrers detalls de l'obra. La idea és que puguem entrar a principis de gener, deia Rodríguez.
El trasllat lo portem fent mentre estan acabant les obres, i estan treballant i estem fent el trasllat, pues fa cosa d'un mes. Feien falta els detalls finals d'una obra, no? Pues el fuster, el pintor, el vidrier que acaba de posar, la retolació... Aquestes petites coses, no? Aquestes petites coses que són les que ha permès esta última alenada d'aire que ens ha donat el departament en l'última subvenció. El que et dia, estem tots paral·lels allí ara, estem tots portant les nostres coses i ells enduiant-se-les i acabant-les de col·locar, perquè la idea és entrar a principis de gener. Si podem, tots alhora ja començar el nou curs allí. Si al final no és possible, doncs paulatinament servei detrás de servei.
Cal recordar que els diferents departaments de serveis socials han estat fins ara disgregats en dos edificis diferents. El centre de dia per a la gent gran i les oficines d'atenció al públic de serveis socials es trobaven al centre cultural i a la llar de jubilats de propietat municipal. I el centre obert, la Oliveta, i l'aula d'adults al saló parroquial, cedit per la mateixa parròquia. Rodríguez volia aprofitar per agrair especialment al bisbat i a la parròquia la deferència de la cessió d'aquest espai que els ha permès donar aquest servei durant 3 cursos i mig.
Ho he dit també un munt de vegades, no me'n canso, que gràcies a la parròquia i a la diòcesi, perquè en aquell moment teníem un problema. Teníem un problema i a més no sabíem de quant temps estava parlant. El temps ha sigut molt llarg, han sigut 3 cursos. 3 cursos i el que portem ara, 3 cursos i mig. I la veritat és que poder gaudir d'aquell espai ha sigut la clau per a que el centre obert continués funcionant.
El nou edifici de serveis socials a Santa Bàrbara es va iniciar l'any 2009 gràcies a una subvenció de l'anomenat Plan Zapatero. Es va continuar després amb diferents ajuts del Departament de Benestar Social i Família, juntament amb un conveni amb la Caixa que ha permès finalment acabar l'obra amb un pressupost final de 700.000 euros.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
El projecte Castor continua marcant l'actualitat al nostre territori. Avui ho fa per un doble motiu. D'una banda, per destacar que l'Ajuntament de Vinaròs no dona l'esquena al Front Institucional de Municipis creat dies enrere, front del qual en parlàvem també en esta mateixa edició de l'informatiu, per reclamar responsabilitats i la fi de l'opacitat al voltant del projecte, però l'Ajuntament vinarosenc precisa que alguns dels aspectes d'aquest projecte l'afecten exclusivament i, per tant, els ha de resoldre pel seu compte. Així s'expressava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies l'alcalde vinarosenc, Juan Bautista Juan, després que ni ell ni cap representant del seu govern assistissin el passat dijous per problemes d'agenda a la trobada organitzada a l'Ajuntament de Benicarló per segellar un acord entre els municipis que s'oposen al Castor. L'alcalde vinarosenc considera que el front és una altra forma més demostrar la preocupació i el rebuig al projecte. L'escoltem.
Nosaltres recolzem tota la iniciativa que sigui d'indagar, buscar les responsabilitats sobre l'episodi que han viscut, sísmic i aquelles conseqüències que ens derive, i totes aquelles qüestions que en conjunt es puguen preocupar o creguen que devem de reclamar col·lectivament, mirar-ho, sumar i recolzar, a pesar de que com bé dia, doncs, per motius d'agenda no van poder assistir a aquesta reunió. El que sí és cert és que també entendran que hi ha altres qüestions que única i exclusivament competen a l'Ajuntament de Vinaròs com a municipi que alberga instal·lacions com la planta terrestre i les conduccions o afeccions sobre el territori del nostre terme municipal. Per tant, no crec que aquestes qüestions siguin d'interès o de competència d'altres municipis que són els que el municipi de Vinaròs ha de resoldre pel seu compte. Però en quant a totes les altres qüestions, en quant a la inquietud, en quant a la seguretat i en quant a la reclamar, que no hi haguem perjuís per qüestions d'aquest tipus, evidentment, nosaltres estem al costat dels municipis de la comarca en tots ells, sense cap dubte.
I és que l'absència de Juan i de cap representant municipal vinarosenc tampoc l'alcalde de Peníscola hi va assistir, però sí que hi va enviar dos regidors, havia aixecat certes suspicàcies entre la resta de representants municipals que sí que van participar en la trobada. A banda dels esmentats, Peníscola i Benicarló, alcaldes també de municipis de les Terres de l'Ebre com Alcanà, La Ràpita i Ulldecona. L'alcalde de Vinaròs, de tota manera, manifestava que no s'ha de dubtar del suport del seu ajuntament al front comú d'aquests municipis esmentats per reclamar transparència sobre el projecte Castor. L'escoltem.
Part de les qüestions que reclama el Front Comú ja estan, és a dir, que continua la paralització indefinida. Ho han fet en mocions des dels plenaris o inclús el seu desmantellament en el cas de que realment sigui el causant dels problemes sísmics. Per tant, bé, és una forma més de que entre tots fem una mateixa veu, però jo crec que ja des de l'inici d'esta situació som conscients de quina és la realitat d'aquest projecte. Per tant, res dista el que ens agrupem ara d'una altra forma o de forma col·lectiva manifestem el nostre rebuig. Jo crec que ho estem fent de les formes que creiem oportú. Esta és una més i, per tant, nosaltres l'apoyo el tenen a pesar, com diem, de no haver pogut estar al costat d'ells en la reunió que van tindre ahir.
D'altra banda, i parlant encara d'actualitat generada pel projecte Castor, ens hem de fixar també avui en una informació que publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona i segons la qual el Consell de Seguretat Nuclear estudia un pla per actualitzar la caracterització sísmica dels emplaçaments de les instal·lacions nuclears espanyoles. Els sismes que s'han produït a l'entorn del magatzem submarí han fet que organismes oficials i municipis se'n revisen o amplien els seus plans d'emergència sísmica en una zona poc o gens acostumada en aquests fenòmens de la natura. Així, el Consell de Seguretat Nuclear estudia un pla per actualitzar la caracterització sísmica de l'emplaçament de les instal·lacions nuclears espanyoles, segons es desprèn d'una resposta del govern a la diputada d'Iniciativa per Catalunya, Laia Ortiz. Aquí a les Terres de l'Ebre, diversos ajuntaments també estan fent esforços per millorar aquests plans de seguretat en cas de sismes. La Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat recentment els plans municipals d'emergències per sismes d'Ulldecona i Sant Jaume d'Enveja, dues de les poblacions del Montsià on es van deixar sentir els moviments enregistrats a l'entorn del magatzem submarí. Els plans esdevenen una eina per a l'administració en la qual es defineix com s'ha d'actuar en cas d'emergència en un sisme de major afectació dels que van tindre lloc durant aquesta passada tardor. Durant aquella crisi sísmica, la Generalitat, recordem, va activar el Pla Sísmicat a tot el territori, però només com a eina per afavorir un major flux de la informació entre interior, ajuntaments, tècnics i cossos de seguretat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Porta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu inútil.
I després de parlar del projecte Castor, continuem ara amb qüestions relacionades amb l'agricultura. Per fer-ho, anem cap a Deltebre. El govern s'està plantejant de tornar a conrear arròs a la finca Bombita d'aquesta població, tal i com en la seva crònica d'avui des de Ràdio Delta ens explica Lluïsa Bertomeu.
El Consell de Ministres va autoritzar el 12 de juny del 2009 la declaració d'utilitat pública i l'adquisició de la finca de Deltebre coneguda per Mas Bombita, que compta amb una superfície de 516,62 hectàrees i dues bases d'unes 192 per la seva incorporació al domini públic marítim terrestre. Després de pagar fa 3 anys 9,5 milions pels terrenys i preveure una inversió de 14 milions més en la lluita contra la regressió, ara l'Estat estudia tornar a conrear arròs per falta de pressupost.
Segons ha explicat el diputat del Tebrenc del Partit Popular al Congrés, Joan Bertomeu, l'Estat no preveu fer cap inversió a la finca de Bovita en els pròxims 3 o 4 anys per falta de pressupost i estudia ara la possibilitat que agricultors de la zona tornen a conrear-la per extreure-li rendiment econòmic, tal i com va fer l'empresa del govern Traxa a Doñana.
Actualment el que estem negociant, perquè està el Ministeri mirant-ho, legalment com se pot fer, mirar a través d'una empresa estatal de l'Estat que es faci càrrec de la finca, però aquesta empresa estatal de l'Estat, al mateix temps, una part d'ella, apartant les bases on estan els pescadors i caçadors, apartant tota la zona de la costa, però tot el que és més interior al poble, més a la vora de la carretera, pogués subarrendar aquests terrenys a joves agricultors, a nois del poble, a famílies del poble necessitades, i que, fins que es pugui arribar a fer el projecte, pues que aquestes terres no estiguin ni allí abandonades ni poder-li treure en rendiment, no? O sigui, tenim la inversió feta de la comunitat de regants en canals i recs i demés, tenim la inversió feta en una comunitat d'aquí, d'una càmera rossera, on hi ha cabuda per a tot allò, i tenim necessitat i gent al poble que podria portar aquests terrenys. O sigui, ara el que estem mirant és com que es va comprar en un objectiu i l'objectiu actualment no es pot complir, s'està mirant com se canvia tot el procés per a poder arribar a l'adjudicació en aquesta empresa estatal i aquesta empresa estatal a autoritzar al mateix temps a subarrendar en estos joves.
Lligat al pla d'actuacions previst per actuar a la finca de Bombita i per extensió a les platges de Pals, Bassa de l'Arena i Niño Perdido, amb un pressupost de 14,5 milions d'euros, l'Ajuntament havia previst per a l'espai un ambiciós projecte turístic inspirat en el complex Mont Sant Benet.
Gràcies, Lluïsa. La crònica informativa de la jornada avui ens porta també un traspàs. El cardenal Ricard Maria Carles, arquebisbe emèrit de Barcelona, ha mort aquest dimarts a la matinada als 87 anys d'edat, segons han informat fonts del mateix arquebisbat de Barcelona. El cardenal, nascut a València l'any 1926, va ser arquebisbe de Barcelona entre els anys 1990 i 2004. Prèviament va ser també bisbe de Tortosa, concretament en el període comprès entre el 1969 i el 1990. Ricard Maria Carles va tornar a la capital del Baix Ebre, on havia fixat la seva residència des de fa alguns anys. A finals del passat mes, l'arquebisbe emèrit va haver de ser ingressat a causa, recordem, d'una malaltia neurològica a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Posteriorment, va ser traslladat a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, on finalment ha mort. El lligam i la vinculació personal amb la capital del Baix Ebre durant els anys que va estar al capdavant de la seva diòcesi, de la diòcesi de Tortosa, van fer que Ricard Maria Carles no abandonés mai el contacte amb la ciutat. Don Ricardo, com era conegut el cardenal, va tornar a fixar la seva residència, com hem dit, a la ciutat, a Sant Josep de la Muntanya, quan va deixar l'arquebisbat de Barcelona. Entre la seva trajectòria destaca la creació de l'Institut de Teologia Espiritual a Barcelona o la publicació de llibres com Fe i Cultura, Escrits Pastorals, La Família, l'Amor i la Vida o Cartes a una Mujer de Hoy, a més del recull d'articles publicats en premsa Cartes de la Vida Estant. A la Conferència Episcopal Espanyola va ser membre de la Comissió Episcopal del Clergat del 1972 al 1975, president de la Subcomissió per a la Família del 1978 al 1984 i president per a la Comissió per als Seminaris i les Universitats del 1984 al 1990. Així mateix va ser també membre del Comitè Executiu de la Conferència Episcopal Espanyola des del 1990 i fins al 2005 i vicepresident del 1990 el mateix en 2005, any de la seva retirada formal. Els que el coneixien expliquen que les seues aficions eren el futbol, l'alpinisme i l'espeleologia i per això col·leccionava fòssils. Havia fet també obres de teatre i cantava en una coral. Una de les seues activitats preferides era la muntanya i com a bon valencià també era un gran amant de la festa de les Falles. A partir de la una d'aquest migdia de dimarts estava previst que la Capella Ardent s'instal·lés al mateix Palau Episcopal de Tortosa, una capella que estarà oberta per als ciutadans fins les 8 de la tarda. El funeral serà dijous al matí a la ciutat de Barcelona, tot i que, segons apunten fonts del bisbat, posteriorment també se celebrarà una missa a la catedral de Tortosa.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Meravelles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7 i mitja de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a l'Ametlla de Mar, una població que serà seu paral·lela del TEDx a les Terres de l'Ebre. El dia 20 de desembre es podran seguir per videoconferència les diverses xerrades que aquesta iniciativa contempla al CIP. L'assistència al Centre d'Interpretació de la Pesca serà gratuïta, només caldrà prèviament apuntar-s'hi. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest divendres 20 de desembre tindrà lloc el TEDx a les Terres de l'Ebre a Amposta. L'esdeveniment, que opera amb llicència de TED a Nova York, tindrà lloc a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta. Començarà a les 9:30 del matí i finalitzarà cap a les 3:30 de la tarda. L'Ametlla de Mar serà seu paral·lela i, per tant, es podrà seguir per videoconferència les diverses xerrades al CIP. L'assistència al Centre d'Interpretació de la Pesca és gratuïta i només cal apuntar-s'hi. Amb el tema Protagonitza el canvi, 14 dels més rellevants pensadors, artistes, innovadors, investigadors i empresaris de l'Ebre o vinculats al territori presentaran les seves idees worth spreading sobre educació, management, arts, ciència, entreteniment, accions socials i millora personal, entre d'altres. Les 100 úniques entrades que es posaran a la venda per a l'acte a Amposta ja es poden adquirir al web www.tedxamposta.com.
Gràcies, Olga, i a la recta final del nostre temps, abans d'arribar a la informació esportiva, destaquem avui també un parell d'informacions de l'àmbit musical. D'una banda, hem de recordar i destacar que el grup de folk ebrenc Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries han estat distingits amb el Premi Joan Amades de Cultura Popular i Tradicional 2013. La notícia la coneixíem a finals de la passada setmana, la trajectòria de la formació tortosina al llarg d'aquests últims 20 anys i el seu compromís amb la cultura popular i tradicional l'ha fet valedora d'aquest premi de l'edició d'enguany, segons informa l'Associació Cultural Joan Amades. L'entitat atorga aquest premi amb l'objectiu de prestigiar, reconèixer i fer públiques les trajectòries de persones i organitzacions que han destacat en l'estudi, la promoció i la dinamització de la cultura popular i tradicional catalana. Un grup, els Quicos, que destaquen al llarg dels últims anys per aquesta proposta musical fresca, arrelada en la tradició i el folklore de les Terres de l'Ebre i amb una posada en escena singular, amb un humor compromès i crític, comenten des de l'entitat que atorga el premi. És per aquesta marcada trajectòria de compromís social, d'estima a la terra i a la tradició, que l'Associació Cultural Joan Amades ha decidit fer-los valedors del Premi Joan Amades de Cultura Popular i Tradicional 2013. El lliurament del guardó es farà el diumenge 19 de gener a la sala d'actes del Patronat Escolar i Obrer de la Sagrada Família de Tortosa. I encara destacant qüestions de l'àmbit de la música, hem de passar balanç també a la celebració d'esta edició urbana del Festival Eufònic, un festival d'arts sonores i visuals que del 12 al 14 de desembre es portava a cap a l'Arsa, al Centre d'Arts Santa Mònica de Barcelona. Eufònic Urbà es tancava concretament dissabte dia 13 amb una sessió de primera categoria d'ambient fosc i drone de la mà del discjòquei barceloní Àngel Molina i amb uns visuals d'Alba G. Corral que van sorprendre per la seva precisió i qualitat artística, precedida també de la impressionant actuació amb el claustre ple dels ebrencs Ensemble Topogràfic. Durant tres tardes consecutives, la mostra Eufònic Urbà va ocupar el claustre de l'Arts Santa Mònica amb actuacions audiovisuals com les de Celo més Laptop o Árbol, la presentació de les obres resultants de les residències artístiques com la peça de música concreta Phoenicopterus Roseus de Joan Bagés, interpretada amb Vanguard Duo, i el treball de Field and Recording i manipulació d'instruments adaptats d'Edith Alonso i Antoni Maubert. En el marc de l'Eufònic Urbà també es van celebrar presentacions com la del controlador per a tauletes Conductor de la mà d'Oriol Rossell i l'actuació d'Edu Comelles, o la peça creada especialment per a l'edició urbana d'Eufònic del Laboratori d'Art Sonor i Mobility Lab Rambles Drone, un mapejat sonor de les Rambles barcelonines. Durant l'eufònic urbà, 1.200 persones van passar per les 13 actuacions i accions del festival, que es va tancar també amb un gran èxit artístic i una molt bona rebuda per part del públic barceloní. L'edició 2014 d'Eufònic a les Terres de l'Ebre se celebrarà del 3 al 6 de juliol a Sant Carles de la Ràpita, al Centre d'Art Lopati, a Amposta, i també a diverses poblacions i espais naturals del Delta de l'Ebre.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I avui parlem també de qüestions esportives. Abans d'arribar a la informació meteorològica, ho fem anant primerament a l'Aldea. La regidoria de joventut d'aquesta població informa que el proper diumenge, dia 22 de desembre, tindrà lloc, com cada any, i abans que acabe el 2013, enguany, la tradicional excursió del brindis amb cava a la Serra de les Veles. La sortida serà, com hem dit, diumenge que ve a les 9 del matí, des del casal de joves de l'Aldea. La caminada finalitzarà amb una copa de cava per tothom. Recorden també des de l'organització que l'excursió és de dificultat baixa, per tal que s'hi apunte el màxim nombre de gent possible. L'organització recomana portar roba lleugera, bon calçat, alguna cosa per menjar i copa o got de plàstic per al tradicional brindis. Les inscripcions i més informació les podeu obtenir al Casal Jove de l'Aldea o trucant al telèfon 977 45 19 61. D'altra banda, i parlant de propostes esportives, hem de destacar que queden ja molt poques places per a la primera edició de la cursa de Sant Silvestre Ciutat d'Alcanar, que a la Ciutat d'Alcanar han previst per al divendres 27 de desembre a les 7 de la tarda. Una cursa urbana amb un recorregut de 5 quilòmetres i places limitades a 150 participants. La cursa és oberta a totes les edats i categories i presenta sortida i arribada al Centre d'Esports Municipal de la Fanecada. Just allà es poden formalitzar les inscripcions. Més informació la podeu obtindre també a l'adreça info@lafanecada.cat.
Tercera cursa Sant Silvestre, 29 de desembre del 2013, a l'Aldea. Inscriu-te al Casal de Joves de l'Aldea fins al divendres 27 de desembre. O truca al telèfon 977 45 19 61. 977 45 19 61. Vine a la tercera cursa Sant Silvestre, a l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui ens llevem amb molts núvols baixos a bona part del territori, tret de l'extrem nord del Pirineu, amb cel més serè, encara amb aquestes temperatures més baixes. És l'únic lloc on fa més fred, perquè a la resta les temperatures han pujat entre 8, 9, 10 graus cap a Ponent, cap a les comarques tarragonines. S'ha notat i força aquest ascens del termòmetre, ara mateix valors a primeres hores del matí entre 8, 9, 10 graus en aquest sector. Núvols baixos que es mantindran durant bona part de la jornada, una miqueta més trencats a les hores centrals del dia, però sense acabar de desaparèixer. Núvols baixos, temperatures més frenades al migdia, 14-15 graus aquests valors més alts, i demà mantindríem aquesta mateixa tònica de temps. Núvols baixos a la costa, més sol cap a l'interior, contrast tèrmic més marcat de cara a aquest dimecres, i a l'arribada d'un front el dijous. Ja els núvols augmentarien dimecres de la nit, però sobretot aquest front que ens creuaria el dijous amb núvols, precipitacions, neu al Pirineu i també tot plegat acompanyat de vent que bufarà amb força el divendres amb un descens clar de les temperatures.
I com és habitual, una jornada més, fent una ullada a la previsió meteorològica, hem arribat a l'hora del comiat, a l'hora de posar el punt i final en aquesta nova edició de l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, la d'avui dimarts, 17 de desembre, de la qual el control i la veu dels continguts ha estat qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, a l'hora d'acabar, gràcies per la vostra confiança, per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre a l'hora de rebre la ració diària d'informació. Nosaltres tornarem demà, dimecres, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.